L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
A la pregunta de més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, jo com a alumne que està acabant segon de batxillerat, el que penso és que ja de per si les PISA no som un bon referent per mostrar una realitat educativa, ja que són unes proves que agafen tres competències i el que fan és simplificar molt la realitat educativa i no ho reflecteixen bé, no són fidelignes. Però el que tenim realment és una educació que té moltes mancances, sobretot en recursos, amb moltes ràtios, com bé denuncien els profes, i el que fa és alimentar persones segons els desitjos d'uns polítics, que són unes persones que no hem d'oblidar que són molt alienes i llunyanes a l'educació, als docents, a les famílies. I jo el que voldria és una educació que, en lloc de voler complir desitjos dels de dalt, alimentés l'esperit crític i formés a persones formades no només en continguts buits, sinó que formi a persones decents i que vulguin canviar el món per fer un lloc millor i deixar una societat forta.
Benvinguts i benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la Sierra de la Tertúlia de Joves Pro. L'educació no és un instrument polític. A partir dels resultats PISA del 2023 es va plantejar un acord de país i una proposta, però al cap de pocs mesos es van convocar eleccions i tornem a començar. Tot això ho llegim al llibre Temps per l'Escola, on ens diuen també garantir una educació de qualitat per tothom i amb mirada de futur ha d'anar més enllà dels canvis polítics. Ens cal un pacte ampli i estable amb un compromís amb la inclusió i amb l'equitat. Més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, en parlem avui amb
Montse Jiménez Vila, filòloga, docent de secundària i formadora de professorat i coautora del llibre Temps per a l'Escola i membre del grup impulsor de millores educatives davant el daltabaix pels resultats de les proves PISA, conjuntament amb Carme Hurtoll Grífols, mestra d'Educació Infantil i Primària. Ha estat directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Educació. I Coral Regier Rodríguez, biòloga, professora, que ha estat directora de l'Escola Virolai i presidenta del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya. I la matemàtica Núria Planas, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Sentim com és l'escola de les bessones del Sergi Vives i la que voldrien. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem, la Montse, la Carme i la Coral es van conèixer en el marc del grup impulsor de mesures de millores educatives, creat de manera consensuada per la majoria de grups polítics catalans davant del terrabastall mediàtic i social que es va generar arran dels resultats de les proves PISA, alumnes de quart d'ESO, 14 a 15 anys després de la pandèmia. 18 persones teníeu l'encàrrec de proposar en un període molt curt de temps, gener i febrer del 2024, un plec de mesures a curt, mitjà i llarg termini per millorar l'educació a Catalunya. En aquells dos mesos vau fer llargues jornades de treball que continuaven amb entrevistes i trobades amb especialistes dels diferents temes que calia posar sobre la taula. Benvingudes totes, Montse, Carme, Coral.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Què és el que és més essencial del que vau aprendre d'aquelles trobades, sobretot després d'haver arribat a aquell daltabaix, no?
Primer de tot, la necessitat d'escoltar la comunitat educativa, perquè això ens ajuda, crec, a diagnosticar bé on estan els problemes realment que fan que els resultats de PISA siguin no els que esperem o els que voldríem com a país.
De fet, vau fer un tour, no, diríem, per centres d'arreu de Catalunya per escoltar, no, Montse i Carme?
Sí, de fet, nosaltres, com que a més la Carme és de Vilafranca del Penedès, jo sóc de Ripoll, però treballo a Palafrugell, teníem molt clar que havíem de sortir, no?, també de la zona de la ciutat, de l'entorn urbà, i escoltar el batec de la comunitat, de diferents zones, de diferents contextos i de diferents realitats, i això va ser molt enriquidor.
I què és el que més vau sentir, Montse?
Jo penso que el que més ens va aportar va ser un contrast de visions, que és el que hem recollit també en el llibre. És aquest, no hi ha una única visió, sinó una percepció general que és fruit d'allà on ets, no?, del que has viscut, d'allà on estàs aprenent o de la comunitat educativa que formes part. Llavors, potser de general, sí que hi havia un tema de manca de confiança en el sistema, que és el que encara arrosseguem. Però, bueno, podem dir que visions contrastades, que és el que en el llibre també amb les cites que hem fet referència i hem volgut il·lustrar.
Tenim a l'horitzó els propers informes PISA de l'OCDE. Marta, fes-nos un perfil del que és l'OCDE i què és PISA. Benvinguda.
L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, és una organització internacional fundada l'any 1961 que assessora els països membres per la millora de les seves polítiques públiques. Objectiu: identificar factors clau que condueixin a reformes en l'àmbit econòmic, ambiental i social. A partir de l'any 2000, al veure que els sistemes educatius no responien a les necessitats socials i econòmiques del segle XXI, es va proposar establir una avaluació internacional, aquest PISA, el Program for International Student Assessment. Dit d'una altra manera, una eina internacional per tal de mesurar l'eficàcia dels sistemes educatius de cada país en la preparació de l'alumnat enfront la vida i el món laboral amb una perspectiva competencial. D'aquí que des de l'any 2000, cada dos anys aproximadament, es proposa als països de l'OCDE i a altres que hi puguin estar interessats a participar en aquestes proves PISA, seguint unes condicions estrictes per tal de garantir la fiabilitat dels resultats.
Coral, quin és el valor que tenen realment aquestes proves PISA?
A veure, a mi em sap greu perquè la CIER ens deia no són proves que ens preparin per la vida. L'objectiu que tenen és garantir si els nostres alumnes estan preparats per la vida. No són proves de continguts acadèmics, són proves competencials, fins i tot amb continguts molt bàsics, i el que demanen és que els alumnes, la seva capacitat justament de comprensió lectora, de raonament... Per tant, en principi són unes proves molt ben dissenyades, molt ben plantejades, que evidentment tan sols mesuren unes competències.
Vosaltres al llibre dieu no cal demonitzar les proves PISA ni sobrevalorar-les. Es tracta de reflexionar sobre els resultats per dissenyar i implementar estratègies noves i millores en educació. Per què tenen tant ressò aquestes proves PISA? Per què ens han d'amoïnar els seus resultats, Carme, Montse?
Bé, en principi, nosaltres pensem que tenen ressò perquè són interessants de que puguem saber les habilitats i les competències que saben com saben explicar els nostres alumnes, i a nivell general són importants per la seva seriositat i rigor, i en alguns països, sabeu bé, com Singapur, doncs són unes proves que són una qüestió de rellevància i de prestigi de país, i per nosaltres això també ens agradaria que fos així, no?
Sí, jo penso que sobretot també és important saber que d'alguna manera avaluen en cert l'implementació de determinades polítiques educatives, perquè si una de les coses doncs, que també ens ha d'amoïnar és aquesta avaluació del sistema, no? Nosaltres diem que hem de parlar d'evidències i no tant d'ocurrències, i per tant proves externes són evidències d'allò que està passant a dins de les aules.
Sentim un fragment de la conversa que va tenir al matí de Catalunya Ràdio Ricard Ostrell amb la consellera Esther Niubó.
Els anem a firmar, per exemple, un conveni amb l'OCDE perquè els orientés també per millorar els resultats. Tenen concrecions, recomanacions concretes? Quina afectació està tenint això al currículum, als resultats escolars? Quina és la preocupació que té com a consellera?
Bé, aquí l'OCDE sí que, bueno, vam fer un primer informe al mes de desembre, que es farà públic doncs, segurament doncs, abans que finalitzi el curs, i una mica les orientacions sobre les que des del departament estem tirant endavant. És a dir, escolta, quines són aquelles qüestions que sí o sí, aquelles competències que hem d'assolir de qualsevol manera, no? És a dir, les hem d'assolir de manera imprescindible, des de formació, professionals addicionals per poder fer desplegaments en temes com la matemàtiques, la llengua, no?, que ens semblen claus perquè ens serveixen per desplegar la resta del currículum. Això s'està fent. I jo crec que aquest govern en aquest any i mig ha fet moltes coses per tornar a posar aquesta educació en el centre, i aquí és una mica la voluntat que es té de seguir avançant en aquest camí.
Tenim al telèfon la matemàtica Núria Planes, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Núria Planes, teniu indicis a hora d'ara de si es poden haver millorat ja en alguns aspectes els nivells educatius a Catalunya?
Hola. A veure, indicis de millora, nosaltres, l'agència, hem començat amb el redisseny de les avaluacions pròpies aquest curs. L'agència abans de juliol de 2025 no existia, i aquests són els primers estudis que s'estan realitzant en el marc del context d'activació de l'agència, no? Les avaluacions de final d'etapa i de diagnòstic a tot Catalunya. Llavors, ara hem d'esperar, ja hem fet aquestes avaluacions, aquest març i aquest abril s'han acabat, ara estem ja depurant les dades i aquest octubre tindrem resultats sòlids, ben robustes, amb els nous mètodes de disseny de les avaluacions, que són uns mètodes científics amb totes les garanties perquè puguem mostrar una foto precisa del rendiment de l'alumnat a matemàtiques, a ciències, a català, a castellà i anglès, fonamentalment, no? I aranès a l'Aran. Aquest any parlarem dels resultats de 2026 i no compararem pomes amb peres, és a dir, els resultats de 2026 els compararem amb els de 2027, amb els de 2028, on tindrem una sèrie històrica de resultats que seran comparables per com estaran dissenyades les avaluacions.
El punt de partida és el daltabaix que hi va haver el 23 amb les proves PISA. Creu, Núria Planas, que fins ara les mesures que s'han portat a terme són suficients per a aquesta remuntada de la situació?
Bé, jo el que veig és que s'han pres diferents mesures en diferents àmbits, pel que jo conec, des del meu lloc de treball a la universitat fins juliol de 2026, veia que hi havia com moltes actuacions. No em correspon tenir el coneixement d'aquestes actuacions i com a agència també seguim mirant amb molta atenció doncs, les diferents actuacions que pren, no?, de millora orientades a la millora al Departament d'Educació i Formació Professional des de l'agència, que és un organisme autònom, independent, creat per la Llei d'Educació però activat tot just no fa ni un any, però jo sempre dic que una de les grans mesures que ha pres el govern actual és el d'activar l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació perquè es puguin produir millores, ha d'haver-hi els estudis i les avaluacions rigoroses, amb mètodes rigorosos, que puguin orientar cap on han d'anar, que puguin informar.
De fet, en les avaluacions, l'avaluació que es va fer la primera del 2025, l'agència encara no estava part implicada, sí ho serà el 2028. Marta, quin valor s'ha donat en diferents països aquestes avaluacions de PISA?
Mira, en alguns països com Corea o Singapur és una qüestió de gran rellevància per al prestigi del país i els alumnes viuen la participació en aquestes proves com una manera de mostrar la seva estimació i el seu compromís nacionals. Als Estats Units, per exemple, es va voler incrementar la motivació i el compromís dels centres educatius en relació amb les proves PISA amb premis. I així, là, els resultats de les competències bàsiques es fan públics i es fan rànquings de les escoles i, en algun cas, també d'alumnes.
Núria Planas, s'imagina en aquest perfil d'aquest 2028 que l'agència ja serà qui coordinarà aquestes proves. Creu que seria una bona iniciativa el fer-ho públic per motivar, per preparar potser els exàmens, per tenir una mica més d'eficiència en aquests resultats?
De fet, ens ho mirem amb moltes ganes, eh? PISA 2028. Les proves estan alliberades, les anys anteriors, totes les proves de l'OCDE, de l'IEA, totes aquestes proves estan alliberades, eh? Nosaltres ara, per exemple, l'agència que està ara fent tots els controls de qualitat i de seguiment de l'avaluació internacional PILS, de la comprensió lectora de centres catalans, de primària, nosaltres tenim alliberats al web de l'agència tots els models de proves anteriors.
I més no, fins ara no se n'ha fet bandera, no? Com ens deia la Marta, que se n'ha fet en països que es preparen i que hi ha com una sèrie de bombo i plateret, no?, per anunciar que es fan les proves i que d'alguna manera...
Bueno, a veure, aquests exemples, no? Em penso que parlàveu de Singapur, de Xile, no? Jo ja entenc, que hi ha països i territoris que converteixen aquestes avaluacions de sistema en una altra cosa de la que en realitat són. Jo crec que no s'han de pervertir. Les avaluacions de sistema, i en particular del rendiment de l'alumnat, són avaluacions... són baròmetres, no? Són avaluacions per fer fotos precises del sistema. No són avaluacions ni per ordenar, ni per comparar els uns amb els altres. Són avaluacions per informar, no?, aquell territori, el sistema educatiu d'aquell lloc. Llavors, les avaluacions de final d'etapa i les de diagnòstic de Catalunya, no?, per exemple, les avaluacions pròpies, de vegades mal anomenades avaluacions de competències bàsiques que van deixar de ser-hi fa 5 anys, no? Les avaluacions pròpies. Nosaltres no hem d'entrenar, ho dic per posar un exemple més proper, no? Nosaltres no hem d'entrenar els alumnes. El que hem de fer és proveir al sistema educatiu d'unes proves ben dissenyades, ben calibrades, i que quan es passin, després les anàlisis d'aquestes proves facin una foto precisa, i si després tenim sèrie històrica, no només una foto, sinó un film, no? Una pel·lícula precisa del sistema en quant al rendiment de l'alumnat, no? En particular, clar, després també els mitjans de comunicació potser passen més desapercebudes unes proves que unes altres, no? I PISA potser és la que és sempre el gran referent, no? Que és un referent, no? N'hi ha molts d'altres, no?
I ara, a més, hi ha una nova prova, Marta.
Sí, és l'avaluació general del sistema per a càrrec del Ministeri d'Educació. És un examen per tenir dades comparables de tots els territoris de l'Estat que avalua el sistema i que no compta a l'expedient de l'alumnat. Es farà cada 3 anys a 6è de primària i 4 d'ESO. És una nova prova que se suma a les proves diagnòstiques, les de final d'etapa, les orals de llengua, aquestes PISA, les PILS, les TIMS i les TALIS per a docents.
Doncs s'avalua per identificar, per fer una foto, com ens deia la Núria Planes, del problema i millorar el sistema educatiu. Núria Planes, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Moltes gràcies, una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
Hi ha un descens de nivell en determinats ítems d'educació. Ens preocupa i ens fa patir. I sabem que cal revertir-ho ràpidament sense encantar-nos. Carme Urtoll.
Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem. Aquesta és una mica el punt de partida avui. PISA, 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 no? Què hauríem de matisar de PISA? El valor que tenen, la transcendència, què potser caldria treure, què caldria afegir-hi?
A veure, com ha dit la presidenta de l'agència aquesta d'avaluació, evidentment són unes proves per avaluar sistema, evidentment no alumnat, sistema i algunes parts del sistema que serien les parts competencials. El que sí que és veritat, i que potser val la pena matitzar, és que quan això, aquestes informacions arriben a la premsa, justament per la importància que l'OCDE dona a aquestes proves, això arriba a la premsa, se'n fa molt ressò. I en aquest ressò sí que hauríem de veure, quan valorem que aquests resultats són dolents, hauríem de pensar per què són més dolents que en altres països. I, evidentment, la primera cosa, hem de ser autocrítics, poden haver-hi, evidentment, mancances de treball competencial, en aquest cas, en les proves del 2023, que són els resultats que tenim per ara, comprensió lectora i resultats matemàtics. Per tant, posem-s'hi. Però també és veritat, i això crec que és una de les coses que nosaltres hem de tenir present, és que com s'implementen aquestes proves a les escoles? S'implementen amb uns criteris amb què els alumnes estan donant-se compte que estan fent proves que realment fan representació dels resultats del país, que és el que passa a Singapur i a Corea, ho va passar en alguns estats dels Estats Units que fins i tot van arribar a donar premis si milloraven els resultats de les escoles. Clar, això evidentment perverteix els resultats, però és una cosa a tenir present, és a dir, si ens rasguem les vestidures pels mals resultats de PISA, potser que analitzem què coses no estem fent bé quan ens comparem amb altres països o quines coses estem fent diferents, no? A veure, els resultats de PISA són bons perquè les proves estan molt ben fetes, molt ben dissenyades, molt contextualitzades, perquè analitzen no només els resultats de les proves, sinó la situació social i familiar dels alumnes. Per exemple, una de les coses que ens diu les proves PISA, que ens hauria d'amoïnar molt, són temes, per exemple, de falta d'equitat del nostre sistema. O un tema absolutament esgarrifós, que és el fet de que la majoria, el 70% de l'alumnat de quart d'ESO, dels alumnes que fan la prova, consideren que l'escola no és un lloc per ells, que no s'hi senten bé. Això és esgarrifós.
Montse, Carme, per què hi ha aquesta desafecció i com es capgira, sobretot, no? Perquè al final els resultats, com deien, sempre és per millorar.
Sí, aquesta desafecció l'arrosseguem des de fa un temps. La cosa feia referència als resultats, a les dades de context que ens va oferir PISA i que malauradament no van sortir a cap titular, no? Perquè el titular el va protagonitzar i bueno, ja era important també donar-hi relleu, no? La matemàtica i la llengua, però ens ha de preocupar molt aquestes dades de context que són multicausals, és a dir, d'entrada a Catalunya estem atenent un teixit social molt complex. Nosaltres parlem de pobresa, parlem de dades d'immigració, no vista com un problema, sinó com un repte que té el sistema avui en dia, no? Quan tu tens a l'aula alumnes que no han sopat o alumnes que han estat desnonats o alumnes que, posem-hi en aquesta motxilla que porten moltes altres problemàtiques, és molt difícil que tu et vinculis a l'aprenentatge. Després hi ha un tema de motivació per aprendre, que ja deia també l'OCDE, o sigui, havia fet un estudi l'OCDE anterior PISA, on un 40% de l'alumnat que acaba l'educació bàsica se sent desmotivat per seguir aprenent. Això ens ha de preocupar molt, perquè si una cosa sabem que no podrem deixar de fer és seguir aprenent, ho veiem nosaltres ara encara com adults, no? I aquesta desafecció del que passa a la vida i el que passa a l'escola, no? M'agradava la Gier al principi quan parlava doncs, de persones i parlava de món. La necessitat de treballar tot aquest acompanyament i aquest desenvolupament de la persona, però treballar la persona perquè també tingui un impacte en el món, intentar no blindar l'escola allò que passa, sinó a l'escola han de passar coses importants. L'escola és important. I en aquest sentit, com que estem en un temps, no? Ja venim d'un temps amb molta manca de confiança en el sistema, això també fa que no donem rigor ni importància al fet educador, no? És a dir, l'escola no importa com hauria d'importar. I tot aquest conjunt de fets fan que creixi aquesta desafecció per l'escola i per allò que passa dins l'escola, no? Podríem parlar també de la disrupció tecnològica. Clar, en el seu moment, amb l'arribada d'internet, es va democratitzar l'accés a la informació, però ara amb la IA s'ha democratitzat l'accés a l'ajuda, no? Per bé i per malament. Llavors, clar, hem de repensar moltes coses de les que passen a dins l'escola.
I com s'ha d'avaluar perquè no sigui desmotivador? A veure, m'explico, no? Per exemple, els mestres, els docents, després els hi cauen els resultats al damunt, diríem, i tenen temps per reflexionar, per fer canvis, i no sentir-se simplement derrotats perquè mira que malament surten els resultats i nosaltres som una part còmplice d'aquesta situació, no?
Bueno, en principi, tant a educar com a avaluar és acompanyar i guiar, i és sobretot orientar aquestes criatures i no sancionar. Nosaltres el que pensem important és que hem d'analitzar allà on som i avançar amb aquesta educació sobre les fortaleses que té cadascú. I això és important a l'hora d'aplicar-ho, perquè realment no sigui desmotivador. I també una cosa molt important és que no necessitem només avaluar les criatures, sinó que també hem d'avaluar el sistema, no? Si aquest sistema ens porta tot allò que pensem que ens ha de portar i ens ha d'ajudar per reformular què és aquells aspectes que des de l'escola hem de veure per poder encara motivar més i que aquestes criatures aprenguin més i millor. Per això nosaltres pensem molt en aquesta avaluació formativa i constructiva, no? Que ens aporti informació i que a la vegada serveixi per millorar en tots els contextos educatius.
Una cosa que expliqueu curiós al vostre llibre és que a partir d'un cert nivell de finançament més diners no signifiquen més qualitat educativa. Això per què passa i a on s'haurien de destinar més partides, Coral?
Atenció, que diners ens en falten, No hem arribat al mínim, que és el 6%. Per tant, diners sí que ens en falten. Però és cert, és una dada que justament ha treballat l'OCDE. No tots són diners, val? I sobretot és amb què utilitzem aquests diners, aquests recursos. Per nosaltres, evidentment, tenim més espais de temps i de formació i de reflexió a les escoles. Potser el tema aniria potser menys hores de classe, especialment en les etapes d'infantil i primària, que tenen horaris amb poc temps, i més hores de treball en equip i de formació. Un tema important és fer formacions que siguin adients. Hi ha una dada molt interessant. Evidentment, necessitem també diners per recursos socials, de suports, de psicòlegs, d'orientadors, de treballadors que ens puguin ajudar amb tota aquesta complexitat de l'aula. Sí, però hi ha una dada interessant, molt important. En una de les dades ens diu que el professorat de l'Estat espanyol, la dada és de l'Estat, un 28% de profes no es consideren preparats ni amb intenció d'atendre la diversitat a l'aula. Aquesta dada amb estudis de l'OCDE és del 60%. És a dir, ens falta formació per atendre l'escola actualment. Per tant, temps de formació, temps de reflexió, temps.
Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem.
Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens.
Cal fer una reflexió acurada, seriosa, profunda i conjunta del que és essencial a l'escola. Montse Jiménez.
Avui en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio, l'Ofici Educa, aquesta avaluació de més enllà de PISA, quina escola tenim, el punt de partida, què desitgem... La pregunta del milió, Coral, Montse, Carme, si mirem els països amb millors resultats, què tenen ells que no tenim nosaltres?
Bé, d'entrada, bé, aquí aquesta pregunta donaria només per un sol programa, eh?
Per un altre també, llibre, no?
Sí, gairebé. I també les dades s'han de mirar molt en context, amb les polítiques de cada país, no? Perquè això també va molt vinculat. Però sí que tenen una cosa fonamental que apuntava a la Coral també, que és aquesta priorització de posar l'educació al centre. I posar l'educació al centre vol dir pacte, estabilitat legislativa... No anem canviant, no? És a dir, quan arriba un nou govern, un nou equip de govern, ha de pensar d'on venim, no? I seguir amb aquella línia. O sigui, hem de tenir aquesta estabilitat. No pot ser que anem compartimentats segons la llei educativa. Això desestabilitza els centres, desestabilitza els equips i, òbviament, els resultats. I també, ara en parlàvem, no? També de diners, que sabem que no n'hi ha prou només amb diners, però que sí que es necessiten diners, i no estem ara ni al mínim del producte interior brut que s'hauria de destinar a educació. Per tant, d'entrada, això ho tenen tots, no? Aquesta estabilitat legislativa de blindar l'educació de canvis. Llavors, altres coses que podríem apuntar, per exemple, el desenvolupament de la professió docent, no? Que nosaltres no tenim i que també reivindiquem, i que en el seu moment, en el grup d'impuls de mesures, no? Que ja vam fer, que és on ens vam conèixer amb la Coral i la Carme, també ho apuntàvem, la necessitat de tenir bons mestres i d'una bona carrera professional. Són dos factors que ja ajudarien molt, no? D'inversió econòmica i estabilitat i invertir en bons docents i en un desenvolupament professional.
Repassem algunes de les mesures que apunteu al llibre per millorar el sistema educatiu, la codocència i reflexió i treball en equip i un bon lideratge educatiu i validar i compartir les bones pràctiques, perquè l'escola, abans ho deia una de vosaltres, s'ha de basar en evidències i no en ocurrències. Dieu, no sempre el que ha funcionat tota la vida és vàlid i també que s'han fet experiments en la mal anomenada innovació que no estaven validats.
Totalment amb el que diem. Nosaltres, per exemple, creiem que cal veure quines mesures són eficaces. Per exemple, una cosa que demanen molt els professors i que tenen un punt de raó, que són les baixades de ràtio, amb les evidències que tenim de recerca, no és un element determinant. És molt millor establir polítiques clares de codocència. És a dir, dos mestres a l'aula que puguin treballar amb grups, potser no tan grans com ara, però més grans del que a vegades ens agradaria, i que aquestes dues persones comparteixin les tasques pedagògiques, les tasques educatives, a partir d'un treball en equip i una formació conjunta. I això passa també clarament perquè hi hagi un projecte educatiu d'escola ben liderat, ben treballat, ben permeabilitzat a tota la comunitat educativa, i aquí incorporaríem també les famílies, com important que formem tots i que tots remem en la mateixa direcció.
Proposeu també una escola compromesa amb l'equitat, no tractar tothom igual, sinó cada infant segons les seves necessitats. I poseu, per exemple, l'arribada de les persones migrants, no? Com dèieu abans, no? Enriqueix l'escola, però també la posa a prova. Cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives específiques i més plans individualitzats a l'aula, no? Però la pregunta que jo em feia quan us llegia és, però una escola feta a mida de cada alumne és impossible, no? Què vol dir personalitzar de manera realista? Que jo crec que és la pregunta que ens fem, no? Això es pot fer?
Sí, tant que es pot fer. Vol dir adaptar l'ensenyament a cada persona tenint en compte allò que pot fer realment aquell alumne, no? Ajustar els ritmes segons els ritmes de cada criatura, ajustar segons els nivells de dificultats, segons les capacitats, i tenint en compte també els interessos i les motivacions i els objectius a assolir. Pensa que la diversitat, de fet, no és el problema. Ni ho són els mestres ni els nens. El problema és que el sistema no acull i no acompanya com caldria. O, en tot cas, es fan avenços, però no prou. Hi ha bones pràctiques als centres en aquest sentit, però ens faltaria més treball en cultures i en polítiques educatives. Com dèiem també abans, en un altre apartat, sobretot amb recursos, però també amb formació i amb treball en xarxa, per avaluar bé aquesta millora. Per això nosaltres som partidàries que per fer aquest bon treball personalitzat s'ha de fer un bon treball en sistema educatiu inclusiu, on no només hi ha educació, sinó que hi ha salut, hi ha serveis socials, on cada criatura és mirat i ben assistit des de totes les parts. Per això sempre demanem aquest pla de xoc, no? Un pla de xoc que sigui ben assortit tant a nivell pedagògic com també a nivell econòmic.
Ara que em parleu del pla de xoc, quan el vostre pla de xoc de les mesures no es va arribar a portar a terme, com us vau sentir en xoc? No suposo també... és a dir, vosaltres vau elaborar tot aquest pla, no? Com us vau sentir?
A veure, jo he col·laborat amb moltes iniciatives d'aquest tipus que tampoc que al final han quedat en paper mullat. Ens ho deia la Montse abans. El nostre problema és que el sistema educatiu necessita calma per millorar i necessita que realment hi hagi una continuïtat de mesures més enllà dels cicles electorals. Nosaltres vam lliurar el document a la consellera Anna Simó i al cap d'una setmana o de 10 dies es convocaven eleccions i això quedava aturat. No és que la voluntat de la consellera actual, de l'Esther Niubó, sigui no continuar, però és que comencen altres coses. Es va fer el pacte amb la CDE, que pot ser molt interessant, però tot trontolla, falta continuïtat, falta pacte. L'educació del nostre país, i en aquests moments, avui que estem en unes situacions complexes a nivell de malestar docent, de situacions que en el nostre sistema no haurien de produir-se, necessitem justament pacte i visió a mig i llarg termini.
Què falla en el malestar docent? Aquest sentiment d'esgotament... Vosaltres plantegeu això, no? Cal replantejar el perfil dels professionals que han de treballar als centres de secundària i establir una proposta de formació diferent.
En aquest sentiment d'esgotament i malestar, és cert que l'estem arrossegant des de fa temps i ara ha arribat un punt doncs, que s'ha fet per molts dels equips insostenible, no? Per el que dèiem ara que hem parlat, aquesta dificultat de tenir temps per allò important que passa en els centres, la poca estabilitat de les plantilles, la complexitat, no? L'escola és la trinxera de la societat, el que atenem. Aleshores, que hem de pensar també, ara parlàvem justament, no? De personalitzar, com el que deia la Carme, que tenim el 100% d'alumnat escolaritzat, no? Vol dir, més alumnes, més temps, però encara no som capaços de donar oportunitats educatives a tots aquests alumnes que atenem. I això vol dir replantejar-ho tot, replantejar la formació inicial, replantejar la formació permanent, invertir en bons programes d'inducció docent, què passa quan un docent s'incorpora en un centre educatiu, però vol també altres coses, no només la formació, el que ja hem vingut dient aquí, o sigui, hem de pensar què ha de passar dins de l'escola perquè se n'en surtin. Se n'en surtin tots aquells a qui acollim, que són diversos, que són diferents i que venen amb unes motxilles que no eren les de temps enrere. Per això nosaltres diem allò de qualsevol tiempo pasado fue mejor, ja no val. I està clar també el que deia la Carme, no? Necessitem altres perfils, necessitem més mans, necessitem crear sinergies, no? Amb temes, amb serveis socials, amb salut, és clau. O sigui, són molts factors que fan que haguem arribat a un punt que és molt difícil sostenir el sistema com fins ara l'hem estat sostenint.
Sobre si l'escola és un calaix de sastre, dieu al llibre, i cada vegada se li col·loquen més responsabilitats, què pertoca a l'escola i què no? Què ens dieu?
En principi, a l'escola anem a aprendre i és un lloc d'aprenentatge i, per tant, hem d'ensenyar i aprendre coneixements i competències, garantir la igualtat d'oportunitats per tothom. A l'escola també anem a socialitzar, educar els valors cívics i humans i orientar i acompanyar. El que no ha de substituir l'escola mai és allò que ha de fer la família per resoldre els problemes més socials. En tot cas, l'escola acompanyem. Ens trobàvem, com abans ha dit la Montse i la Coral, amb grans problemes que venen criatures als centres educatius amb un nivell alt de pobresa, i els hem d'atendre, i a més els volem atendre tot, igual que d'exclusió, alguns amb addiccions. Tota aquesta part, l'escola, fem tot allò que pensem que hem de fer, però l'escola no ho ha de fer sola, ho ha de fer acompanyada de les administracions, ho ha de fer acompanyada de les famílies, perquè a més a l'escola, el que és molt important és que a l'escola les criatures, per aprendre, hi hem d'estar bé. I aquesta part de bon clima d'aula, de treball no només dels aprenentatges, sinó d'un bon mentoratge, de veure de quina manera podem anar avançant els uns amb els altres, de companyia, de compartir aprenentatges en tots aquests aspectes, pensem que és on hem d'avançar amb l'escola, no?
Sí, digues.
No, jo deia, afegiria sobretot en el que diu la Carme, que hem de pensar que estem educant, i per tant educar vol dir les dues dimensions, és a dir, hem de fer la dimensió acadèmica però també la dimensió personal, justament per aquesta complexitat de la que parlàvem avui en dia, que és molt necessari que també ens hi arremenguem, no? I fixeu-vos en els talls de veu que sentíem d'alumnes, no? Algú parlava de coses que no ens serveixen per la vida, o la Gier que parlava de continguts buits. Per tant, sí que hem d'intentar traçar trajectòries de vida dignes per a tothom, i això vol dir treballar molt bé els itineraris formatius perquè puguin escollir quan acabin l'educació bàsica i se'n surtin, però també la dimensió personal, i per això també vol dir un treball, com ara apuntava la Carme, en ferm amb les famílies.
Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem.
I una escola que m'ajudi a créixer.
Si cada persona és diferent i aprèn de manera diferent, com és que en moltes ocasions encara ensenyem igual? Carme Ortoll.
Sobre la relació escola-família, dieu que algunes famílies no tan sols no donen suport a l'escola, sinó que en qüestionen les decisions amb molta desconfiança i creuen només el que els diuen els seus fills. Pares i mares, en alguns casos, dieu, sobreimplicats. Com ha de ser aquest vincle escola-família? Vosaltres proposeu la figura del professor de família, no? Com el metge de família, no? Que coordini la relació entre l'alumne i la família. Això existeix o us ho heu inventat?
A veure, sí, existeix. D'alguna manera seria la figura del tutor, que és aquest tutor, que és la persona que fa de connexió entre la tasca que fa tot l'equip de professors amb l'alumne i la família. Això a infantil i primària és molt clar, però és veritat que a secundària això llavors es desvirtua molt. I es desvirtua molt en un moment que, com el que plantejàvem, és el moment en què les famílies comencen a tenir visions diferents o versions diferents d'una història, perquè els seus fills arriben a casa i expliquen coses que a vegades no són exactament la realitat, sinó la seva realitat. Aquí cal que l'escola d'alguna manera es coordini, aglutini i doni solucions, perquè hi ha una cosa que nosaltres a vegades veiem en aquests temps de molta confusió. Aquesta sensació d'acusar les famílies, de donar culpes a les famílies, a l'alumnat, és que l'alumnat ara, és que les famílies ara... Senyors, l'escola que tenim ara és l'escola dels 8 milions. És l'escola d'una societat que és diversa i complexa. És l'escola de famílies desorientades, d'alumnes que necessitem que el primer de tot siguin reconeguts i acompanyats per després poder aprendre. En aquesta escola... claríssimament cal que nosaltres, com a professionals de l'educació, de manera coordinada amb els serveis socials, de manera coordinada amb psicòlegs, psiquiatres, els equips que siguin, treballem amb les famílies per ajudar-les i col·laborar. Les famílies són una part fonamental de la tasca educativa. Per tant, hi hem de treballar plegats, no des de l'enfrontament o des de la desconsideració, ni d'una part ni d'una altra. Però els professionals de l'educació som nosaltres els que d'alguna manera hem d'ajudar a que les coses i les relacions vagin millor.
I si m'ho permets, també molt important, a més tot el que ha dit la Coral, de la confiança. La família ha de tenir confiança en l'escola. A l'escola hi ha molts mestres que treballen bé i tots volem el millor pels seus fills i filles. Per tant, aquesta confiança i aquest compromís compartit, no? Perquè, de fet, el bon mestre és un artesà que s'adapta als aprenents, igual com fa cadascun dels membres que viuen en una família, no? I en aquest sentit, la confiança i l'esperança per nosaltres són també dos eixos importants en aquesta manera d'educar.
Montse, Carme, Coral, hi ha molta distància entre l'escola que tenim i l'escola que voleu? Mulleu-vos, ara.
A veure, jo diria que menys del que a vegades sembla, és a dir, és evident que hi ha molts brots verds, jo visito moltes escoles i veig moltes experiències que van en el camí que nosaltres plantegem aquí a Temps per l'Escola, però és evident també que ens falta, doncs, això... temps, formació, recursos, pacte... És el final del nostre llibre, que li diem nosaltres la mare dels ous, no? I és aquesta mare dels ous que d'alguna manera cal que ens posem d'acord amb el que volem, que treballem plegats per aconseguir-ho, que hi posem els recursos i la confiança en l'escola, que d'alguna manera ens n'adonem que de l'educació depèn molt com serà la nostra societat, com ens deia la Sira al principi de la nostra...
Montse, Carme, quina és la vostra opinió d'aquesta distància entre l'escola que tenim i la que voleu? I jo afegiria també si com a docents us esteu sentint escoltades en aquests moments, o no tant?
Jo diria que m'afegiria el que ha dit la Coral, que estem en el camí, Potser perquè nosaltres hem volgut, no, que el que deia la Carme, treballar des de l'esperança, pensar que això, que ens anem de poder sortir, perquè pensem que si parlem d'educació o treballar per l'educació des de la desesperança no tindria sentit, però sí que pensem que estem en el camí. Jo abans parlava, no, que estem acollint el 100%, quan jo tenia 10 anys hi havia un 60% de fracàs escolar. Per tant, hem de pensar que què hem millorat i que estem en aquest camí d'avançar cap a un ecosistema educatiu que pugui donar oportunitats per a totes i tots. Ara bé, ens queda camí per recórrer. Ens queda camí, que és aquesta mare dels ous, que no em vull repetir, però sí que és bàsic, que es posi l'educació al centre d'un país. I quan se posi l'educació al centre del país i es doni aquesta estabilitat i aquests recursos que necessitem, jo crec que tenim l'horitzó molt ben marcat. Sabem el que falta, el que falla del sistema. Sabem cap on voldríem anar, què necessita el nostre país amb el teixit, no, social que tenim. Per tant, bueno, jo diria que estem a mig camí, però que no hem arribat del tot.
Carme?
Per això necessitem, jo crec, una més estabilitat, importantíssim, l'estabilitat. No tants canvis de lleis, no tants canvis de currículums. Les escoles necessiten tranquil·litat i temps per poder treballar. I després que allò que es vagi fent sigui amb perseverança, no? Els projectes de centre, que els deixin treballar tranquils. I sobretot això, la part de compromís, compromís amb els infants, amb els mestres i amb els centres educatius.
Tu, Carme, que has estat directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Educació, torno a fer la pregunta. En aquests moments, mestres i professors se senten prou escoltats?
Jo crec que els hauríem d'escoltar entre tots una mica més. Diem-ho així, perquè hi ha moltes coses que ells tenen a dir, perquè la societat ha canviat molt i potser no ha canviat tant tot el que es necessitaria que se'ls hi donés. Per tant, jo sóc partidària de que el que diuen els mestres és molt important, els hem d'escoltar del dret i del revés, i crec que en aquests moments és segurament que es fan moltes reunions, on hi ha moltes coordinacions, on es fa arribar el seu malestar i el seu benestar, perquè hi ha de tot a les escoles allà on s'ha de fer arribar, però potser en aquest moment és un moment d'aturada per veure realment en quins aspectes ha de canviar l'escola que volem.
Doncs, més
enllà de... Sí, jo estic totalment d'acord. Hem d'escoltar molt més el batec de la comunitat educativa.
Doncs, ja ho deia, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem. Montse Jiménez, Carme Ortoll, Coral Regí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i una forta abraçada.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
I ens portaven a un col·legi.
No sé si us havia explicat encara que el meu col·legi és el de les meves filles. Vaja, que on van ara les nenes és on anava jo de petit.
Ah, molt bé.
Tot i que, clar, ha canviat una mica, la cosa. Els pupitres, per sort, no són els mateixos. Les estufes de llenya han donat pas a radiadors. Tot i que, quan s'acosta l'estiu, això sí, fot la mateixa calor que aleshores. Per tant, quan en ple juny els nens tornen del pati a ple sol, especialment els de l'ESO, allò que us diré deu ser...
Ah, que peste!
La meva escola, vaja, la de les meves filles, és una escola petita, d'una sola línia.
Petita, la té petita.
I els de segon cicle de primària solen fer de padrins dels d'infantil.
Tu creus que hi pot haver alguna cosa més bonic que això?
Això és xulo, perquè tothom es coneix. O sigui, tots els mestres coneixen els nens des de petits. Tot i que pels nanos no sé si és tan guai, perquè, com he dit, tots els mestres els coneixen des de petits. L'escola, però, com totes altres, sempre té coses a millorar. I personalment la nostra en té unes quantes. Per exemple, podrien dedicar més hores a la música i a les arts. A veure, que tampoc cal que la classe es converteixi en la pel·li School of Rock. Oh, sí? Per què no? Que entri el profe i els cridi bon dia, malparits! Només entrar a l'aula. I una altra cosa que m'agradaria és que a l'escola no hi hagués tanta tablet, ni tants iPads, ni tantes pantalles tàctils, que allò, en comptes d'un col·le, sembla la botiga d'Apple de Plaça Catalunya. A veure, que tampoc cal tornar a l'àbac, però trobo inútil estar tot el dia a casa intentant que les nenes esquivin pantalles, doncs perquè després se les trobin a escola a tota hora.
Però què és això?
Ah, i una última cosa. Sabeu on han anat de colònies?
No!
A un hotel rural, que no s'han emportat ni sac de dormir.
Com?
Però això què és? Si vosaltres creieu que han de tenir unes colònies de més qualitat que les vacances que fan després a la família...
Això és una vergonya!
On són aquelles cases de colònies amb 16 nanos dormint plegats amb un matalàs de paper de fumar...
Ara!
...i un lavabo a compartir pels 16? A llepar pedres, home!
Bueno, vale, vale, vale.
Després ens queixem que ens surten aburgesats els nanos. Home, t'ho diràs.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com a Cucú, amb Lara Terrades.
I el Com a Cucú d'avui, la Marina, 5 anys, diu: mama, el Joan, imaginem que és el monitor, avui no m'ha fet vergonya. I la mare li diu: és que ja el coneixes. La nena respon: no, no el conec, mama, i encara em fa una mica de vergonya. La vergonya i l'estranyesa, no? Els empenyem a no tenir vergonya amb els que per ells són estranys, amics, parents coneguts, a la vegada que els inoculem d'alguna manera la pols estranys, no? Una mica la funció de la vergonya i per què la penalitzem.
La vergonya és un tema que genera molta confusió, sobretot si entenem que hi ha dos tipus de vergonya. La vergonya sana i evolutiva, que tothom passem per aquí en algun moment de la vida, i ara explicaré per què. I després hi ha la vergonya tòxica, o la vergonya neuròtica, o la vergonya que ens genera, que ve dels traumes evolutius. La vergonya sana l'hem de tenir en algun moment quan, com a infants, comencem a entendre que l'altre i jo som alguna cosa separada. És a dir, sortim d'aquest moment de fusió. Jo ja no sóc la mama, jo tinc la meva entitat pròpia, la meva identitat. Llavors, en aquest moment ens comencem a sentir observats i observades. I ens comença a venir aquesta cosa de voler agradar, de voler-ho fer bé. Llavors, quan ens equivoquem, tenim vergonya cap als 3-4 anys. Abans, cap als 2 anys, ens comencem a donar compte que ens observen. Llavors fem això que deia aquesta nena, no? Ai, sí, que em fa una mica de vergonya, que és voler-nos amagar. Perquè la vergonya, la funció sana i necessària que té, és informar-nos de que la nostra intimitat o la nostra vulnerabilitat està sent molt exposada. Llavors, aquesta funció és fantàstica perquè ens ajuda a com preservar la nostra dignitat. Llavors, les persones adultes, quan tenim infants al costat que tenen vergonya i els diem no tinguis vergonya, això sempre parla més de l'adult que de l'infant, no? Que sempre ho diem, el que diem als infants té més a veure amb nosaltres que amb ells i elles, perquè ens fa por que aquest infant no sigui socialment funcional, però si hem d'entendre que la vergonya és evolutiva, el podem deixar que la tingui i fins i tot donar suport, per exemple, dir-li: sí, jo entenc que encara el monitor no el coneixes gaire, és veritat, és normal que tinguis vergonya, potser d'aquí un temps ja no en tindràs, no? En lloc de voler-ne negar-la o tapar-la. Llavors, el que per mi és molt important és entendre com contribuïm les persones adultes a través de l'educació a generar vergonyes que no són evolutives, que van més enllà d'això. Quan, per exemple, els infants se senten humiliats, jutjats, censurats, per exemple, un infant plora, no ploris, o ja ets gran perquè això t'afecti, o mira la teva germana que bé que ho fa, i aquí el nen ja se sent humiliat i sóc un desastre, no? Aquesta vergonya el que està fent és inscriure un missatge en l'autoestima de l'infant que està dient: no sóc vàlid, no sóc suficient, i el que jo sóc no agrada. Per tant, m'hauré de maquillar, posar una màscara, que és la famosa personalitat amb la que anem a la vida després, a l'adultesa, és el nostre ego. He de mostrar alguna cosa diferent al que sóc. Llavors aquí comencem a esforçar-nos, a fer les coses per agradar, i comencem a reprimir aquelles parts que han sigut censurades per les persones que estimem, no? L'infant, quan és petit, no pot pensar mai, fixa't quina frase m'ha dit la mama, que això no li agrada de mi, deu ser que la mama té un mal dia i jo ja sóc fantàstic com sóc. No, l'infant, per lleialtat i per biologia, és a dir, és un programa que ja tenim inscrit, el que pensa és que sóc jo que estic fent alguna cosa malament. Si jo estic fent alguna cosa malament, automàticament vol dir que jo estic equivocat o tinc alguna errada. Per tant, hauré d'amagar certes parts de mi. Llavors, això
que bàsicament ho explico així tan clar perquè és el que em trobo en els meus grups. És un dels grans temes que la gent ve a treballar a teràpia. Molta gent em diu, no, jo no vull venir al grup i no vull exposar el que em passa perquè em fa vergonya. I jo els hi dic, heu de venir justament perquè tothom tenim vergonya i tothom ens costa mostrar la nostra vulnerabilitat, i el que fem als grups terapèutics és mostrar aquesta vulnerabilitat, acollir-la, no jutjar-la i reparar aquesta ferida del passat, no? Llavors, quan això no ho podem reparar, anem per la vida, doncs de vegades amb el sobreesforç, fent més del que podem, perquè estem compensant una manca profunda que tenim, amb l'exigència, mai és suficient, perquè el que jo sóc no és vàlid, per tant hauré de fer sempre molt més, amb el control, si em veuen realment com sóc, no m'estimaran, i amb la por a la vulnerabilitat. Llavors, per això, doncs, de vegades anem de superwoman o de supermen, quan en el fons el que hi ha és un nen ferit que té molta por i avergonyit del que és, no? Per mi la vergonya tòxica és un dels grans mals del món, i això ho parlava ja en Claudio Naranjo amb tota la seva teoria de la personalitat de l'enneagrama, que deia que la vergonya és el motor d'aquesta com personatge que ens inventem i aquesta part que mostrem al món, no? Llavors, com ho podem acompanyar per ajudar la infància a que creixi sense aquesta vergonya tòxica? Validant les emocions, per exemple, no qüestionant-la. Si el nen vol plorar, preguntar-li què et passa, en lloc de dir, no ploris. Si el nen necessita, o la nena, alguna cosa que està expressant i a nosaltres ens està costant, primer qüestionar-nos què ens passa a nosaltres abans de censurar-lo amb ell o a ella. Clar, tot això ho fem amb la millor intenció del món, educar promovent la vergonya sense saber-ho, perquè a la vegada nosaltres hem estat educades així. Però potser val la pena qüestionar-nos com podem acompanyar per realment exaltar el que són en lloc de demanar el que no són.
La vergonya. Avui tantes coses que ens ha dit la Lara Terrades. Una forta abraçada.
Una abraçada.
I la setmana vinent, el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. Us deixem amb Sexen i Ginestar, una volta al sol. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador, i fins la setmana vinent.
La Blanca torna d'Istanbul i diu que ha pres el sol a una platja de Cancún, que està a prendre pel cul.
Quan el Pol torna del sud, que no sé com deu ser, que s'ha fet nòvia i s'han fet petonets.
Hi ha un radio caset parlen anglès, pupitres en fila. Us explicaré com els meus carrers aturen la vida.
Una volta al sol, Santa Fe es perdre l'are, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen. Una volta al sol,
sols, buitres, desitjos, dues rodes i amics. No hi ha dies tristos, la vida es fa de nit.
La baixada de casa, amb patins sense traça, veiem junts a la plaça, que quan torni.
Hi ha un ràdio caset que parla en anglès, pupitres en fila. Us explicaré com els meus carrers aturen la vida.
Una volta Santa Fe es perdre l'alè, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen. Una volta al sol, Santa Fe es perdre l'alè, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen.
Volta el sol, salta fins perdre l'alè, i volem junts pel carrer, ni maletes ni aeroports, avions de paper. No sé per què passa el temps, ni per què plouen estels, sempre tornen. Una
volta al sol.